12 minuts passen de les 5 de la tarda, obrim capítol econòmic i ho fem parlant del que està passant amb els tipus d'interès. Bé, des que va començar l'any, 26 bancs centrals i autoritats monetàries de tot el món han decidit rebaixar els tipus d'interès. Ho han fet, diuen, per estimular el creixement de les seves economies i disminuir la inflació. Però alguns analistes ja avisen dels riscos que això pot tenir. De fet, a Europa ja hi ha 10 països que cobren als estalviadors que els deixen diners. Entre ells, Espanya, que fa només uns dies va captar 4.500 milions d'euros a 6 i 12 mesos a un interès negatiu del 0,002%. En la mateixa situació hi ha el Bo Alemany a 7 anys, que cotitza també en negatiu, el 0,19%, Dinamarca, que rep un 0,186% dels títols a 5 anys, o Suïssa, amb un tipus d'interès negatiu del 0,393%, o, per exemple, els bons a 5 anys, que van al 0,227% en 7 anys. Bé, la pregunta que ens formulem és per quin motiu els inversors posen diners en productes on no guanyen res, sinó al contrari, que hi han de posar calés. On és el límit d'aquestes rebaixes? I a qui beneficien i a qui perjudiquen? Parlem tot seguit, com dèiem, amb el professor Xavier Sala i Martín. Professor, com és que en només 4 mesos 26 bancs mundials han decidit baixar els tipus d'interès?
A veure, els tipus d'interès estan baixos per dues grans tipus de raons. El primer és que estem en una guerra de divises, guerra monetària. Primer van començar als Estats Units, ja fa anys, veient que ells estaven en crisi, van pensar que la solució era imprimir diners. Per imprimir diners, aleshores, el que va passar és que el dòlar baixava. Ara els europeus s'han adonat que passa el mateix i diu, escolta'm, hem d'imprimir diners nosaltres. Aquests programes que es diuen de facilitació quantitativa, que bàsicament vol dir imprimir diners, i això fa que l'euro baixi, i per tant, quan la teva moneda baixa, fixa't que els teus productes s'abarateixen, però els dels altres s'encareixen. És a dir, llavors els xinos veuen, ostres, els productes europeus són més baratos, i llavors, clar, ells intenten fer el mateix, i després va els japonesos diuen, escolta'm, els xinos i els europeus estan imprimint, nosaltres també. I llavors tothom intenta, per no ser perjudicats per la política monetària de l'altre, i llavors tothom acaba imprimint diners. I clar, quan hi ha molts diners a l'economia, doncs els tipus d'interès cada vegada són més baixos, perquè com que n'hi ha tants, doncs no són escassos, no?
Aquí tinc el llistat de bancs que han rebaixat els tipus d'interès, i com vostè diu, escolti, hi ha el Banc Central Danès, de Suècia, Suís, d'Uzbekistan, de Romania, d'Egipte, de Perú, Turquia, Canadà, l'europeu, el de Pakistan, el de Singapur, Albània, Rússia, Austràlia, Xina, clar, aquí tothom baixa els tipus d'interès.
Clar, comença un, i clar, és com, no? Si jo, diguem, per poder vendre més jo, faig una política monetària, baixo tipus d'interès, clar, jo em faig més barato, però clar, em faig més barato en relació a qui? En relació a tu. Per tant, tu és més car. I llavors, clar, si jo sóc més barat i la gent em compra a mi, la gent no et compra a tu. I tu dius, ostres, això no és just. I tu vas i fas el mateix. I això, quan tots comencem a fer el mateix, és el que s'anomena guerra de divises.
Totes les divises. Què és el que està passant ara?
Que és una de les coses que està passant. Hi ha una altra cosa que està passant, una altra manera de mirar el mateix problema, és que, diguem, pensa que el tipus d'interès és el que li cobra un estalviador, una persona que té diners, que estalvia, amb una persona que vol invertir o que vol utilitzar els diners, no? Diguem, normalment això ho fem a través dels bancs, jo estalvio, jo no li deixo els calés a una constructora, jo li deixo els calés a la caixa, i llavors la caixa li deixa a la constructora, però de fet els bancs només són un canal que va de la gent del món que estalvia a la gent del món que vol invertir o comprar coses, no? Com comprar cotxes o comprar cases, etc. És aquest canal. I el preu que uns els cobren als altres són els tipus d'interès. Clar, si hi ha molta gent que estalvia, si hi ha molts diners, que molta gent que vol estalviar, clar, els inversors, en relació a la gent en relació a la inversió, clar, els inversors han de pagar poc, perquè si no me'ls deixes tu, me'l deixarà ell, tothom té diners per deixar, llavors hi ha com una competència entre gent que estalvia i la gent que inverteix, la gent que demana prestat, doncs paga un tipus d'interès més baix. Per tant, que els tipus d'interès siguin baixos és un símptoma de que hi ha molts estalvis en relació a les inversions. Hi ha molt poca gent que vol demanar prestat, molta gent que vol prestar. Llavors la pregunta és per què en el món mundial, fixa't que has llegit una llista, és de tot el món, no és una cosa ni europea,
sí, sí.
Ni catalana.
Indonèsia, Israel, Índia, tothom. Polònia, Tailàndia, Corea del Sud.
Exacte. Llavors estem en un fenomen mundial de, que s'anomena d'excés d'estalvi. Per què hi ha tant estalvi al món? Doncs bé, primera, perquè un dels països que cada vegada és més gran i cada vegada en tenem menys, que s'anomena la Xina, doncs no sabem ben bé per què, o potser sí que ho sabem, que els xinos estalvien com a xinos, diguem. És a dir, ells
estalvien
no tenen,
molt.
Estalvien molt.
Però el xinès de no vull dir el govern o les empreses, sinó el ciutadà també.
Sí. Clar, ja no tenen seguretat social com aquí, per tant han d'estalviar per la jubilació, no tenen hospitals públics, per tant han d'estalviar per si es posen malalts, diguem, com que tenen un sistema una mica diferent del nostre, doncs, escolta'm, estalvien. Clar, ells treballen molt, cada vegada guanyen més calés, però en lloc de gastar-los estalvien. Clar, si fos Andorra o Uzbekistan que estalvia, doncs clar, el món no se'n ressentiria, però clar, hi ha 1.300 milions de xinesos, al món hi ha 7.000 milions de persones, 7.000 milions, doncs d'aquests 7.000, 1.300 són xinos.
Bueno, però no tots deuen d'estalviar, no?
Sí, una cosa, diguem, el país en el seu conjunt és estalvi brutal, una cosa que no és normal, no és comparable.
I els diners qui el té? Els bancs de l'Estat, el Banc Central?
Doncs no, aquests diners es canalitzen cap a res del món, ells estalvien, doncs ells agafen i compren bons europeus, una part dels...
Ah, ells, el ciutadà?
A través del sistema financer, sempre.
O sigui, a través dels bancs.
Clar, igual que tu no compres bons de Romassa, però li dones algú que te'ls compri.
No, Romassa no els compraré.
Ah, no compres bons de Romassa.
No vaig ser...
Un dia vam discutir bons de Romassa aquí.
Sí, però no em vaig comprar mai, de bons de Romassa, allò del 10% i una...
T'ho donaven tot?
Sí, un... aquest client... Com es diu allò? Un pack de, com es diu allò?
Unes botes
de González Díaz, sí, no ho vaig comprar mai. La garantia eren les botes de González Díaz, que ara me'n recordo. És a dir, que els xinesos, amb el seu estalvi...
Estalvien, ells ho posen als seus bancs...
I els bancs
compren. I compren, això, tot. Financien el dèficit dels Estats Units, no? És a dir, compren bons americans, compren bons espanyols, compren bons suecs, s'escampen dels seus estalvis, s'escampen a través del sistema financer.
Per tant, el món és seu.
Per tot el món. Segona cosa, la crisi va enganxar a molta gent amb molts deutes. En aquest país mateix, sí, la gent tenia cases, escolta'm, deutes per tot arreu, i aquests deutes s'han de pagar. Tota aquesta gent que està endeutada s'ha de desendeutar. Fixa't que desendeutar vol dir estalviar. Durant uns anys, tu no pots gastar tot el que tu... una part del que tu guanyes l'has d'anar tornant al banc. És a dir, el teu ingrés és més gran que el teu consum, perquè una part... l'has d'estalviar per tornar els crèdits. I això ha passat a molts països. Aquí ho hem vist d'una manera espectacular, la bombolla, però hi ha hagut bombolla als Estats Units, ha hagut bombolla a altres països europeus. Aquest sobreendeutament de molts països ara s'ha de corregir, i per corregir s'ha
d'estalviar.
I una altra conseqüència de la crisi, i aquesta és la tercera raó, és que molta gent que es pensava que això de les crisis ja era cosa del passat, recordeu el del totxo mai baixa, aquí sempre serem rics i cada vegada serem més rics, ara s'han adonat que si a tu t'enganxa sense estalvis, si tu t'enganxa una crisi que pot passar en qualsevol moment sense estalvis, això pot ser problemàtic. Això és una cosa que els passa a les famílies, però també a les empreses. Moltes empreses que en el moment clau de la crisi ningú els hi prestava, diu, ostres, si haguéssim tingut diners al calaix, això no ens passaria, no haguéssim hagut de tancar. I, per tant, moltes famílies i moltes empreses, ara, quan tenen calés, en lloc de gastar-los, doncs se'ls guarden a la caixa forta. Llavors, tot això fa que els estalvis siguin extraordinàriament, en termes històrics, molt més, diguem, elevadíssims. Per altra banda, la inversió, les possibilitats d'inversió són petites. Ara hi ha moltes noves tecnologies, molts nous productes, moltes coses, però fixa que són molt petits. Google i Facebook i totes aquestes grans empreses tenen molt pocs treballadors. no necessiten inversions brutals com necessitava la General Motors, la Ford, que tenien centenars de milers de treballadors. Aquests xavals amb 2.000, 3.000 treballadors ja tenen l'empresa més gran del món o més rica del món. I, per tant, les noves tecnologies requereixen relativament poca inversió, almenys en relació al que havia al passat, que abans havien de fer grans fàbriques, grans edificis, etc. Ara ja no. I per tant, hi ha menys possibilitat d'inversió, hi ha molts més calés per invertir, i per tant, caler que busca inversió n'hi ha massa, i això fa que els inversors puguin passar pagant uns tipus d'interès cada vegada més petits.
I aleshores, per què es passa el pagar per tenir els diners en un banc?
Clar, el fenomen ja, que és nou, que no, ja no només els tipus d'interès
han baixat... Es parla fins i tot que pot arribar a passar amb algunes hipoteques, que el banc t'hagi de pagar.
El fenomen nou és que no només els tipus d'interès han baixat en termes històrics, sinó que en alguns moments s'han tornat negatius. Negatius pot semblar una bogeria, que tipus d'interès negatius vol dir que tu dones diners a mi, i en lloc de jo pagar-te un 3%, me'l pagues tu a mi. Dius, jo et deixo els calés i a sobre et pago perquè tu tinguis els meus diners. Clar, això qualsevol economista diria que això és una bogeria, I tant. Sempre i quan, fixa't, és una bogeria, sempre i quan tu tinguis la possibilitat de guardar aquests diners a cost zero. És a dir, si tu els pots posar a sota el matalàs, dius, home, per què te'ls haig de deixar tu i pagar 3% quan els puc posar sota el matalàs, d'aquí un any els tindré i no hauré de pagar 3% al matalàs, oi que sí? Per tant, és estúpid que jo li deixi els calés a algú si me'ls puc guardar a la caixa forta, al matalàs, o a la caixa, o al Banc Central Europeu. Fixa't que el matalàs, però, és insegur.
Perquè poden entrar un dia i tal.
Poden entrar un dia i robar. De fet, quan arran de la crisi grega, la gent va començar a tenir por dels bancs, que ens faran un corralito a Grècia, tothom va agafar els calés i se'ls va posar sota el matalàs. I què va passar? Que van començar els atracaments per tot arreu i la gent es va perdre tots els calés del matalàs, perquè diguem, els que havia quedat al banc no, perquè els bancs finalment a Grècia no van fer fallida, però en canvi els que havien posat en el matalàs s'havien perdut. Hi ha risc si poses els calés a dins del matalàs. Els pots posar al banc, però clar, el banc també et paga poc. Per què el banc et paga poc? Perquè el banc, què fa amb aquests diners? Si no té ningú per prestar, i acabem d'explicar que els bancs no tenen a qui deixar, perquè hi ha poca possibilitats, hi ha moltes menys possibilitats d'inversió, el que fan els bancs és anar al Banc Central Europeu i dir, els deixem allà. Però què passa ara? Que el Banc Central Europeu també els hi cobren a ells. Recorda que una de les coses que va fer el Mario Draghi és que va ser el que va començar, el dels tipus d'interès negatius. Mario Draghi va dir, a veure, qui vulgui, el banc que vulgui venir, Mario Draghi, recorda, és el Banc Central Europeu, que és el banc dels bancs. Tu, quan tu vols estalviar, li poses els calés al Banc Sabadell, i el Banc Sabadell, quan vol estalviar, ho posa en el seu banc, i el banc del Banc Sabadell és el Banc Central Europeu. Doncs el Draghi li diu a l'Oliu, escolta'm, si tu vols dipositar els calés aquí, has de pagar.
Ai, cui.
Llavors, clar, l'Oliu diu, escolta'm, doncs jo haig de pagar, doncs el tio que vulgui posar els calés en el meu, doncs també haurà de pagar. Es va fent com una cadena. Comença el Draghi i això s'escampa per tota l'economia. Clar, arribarà un moment que els tipus d'interès no poden ser molt negatius. Pot passar un moment, com està passant ara, una cosa estranya,
No es pot establir com a norma.
No es pot establir com a norma. És a dir, aquest és l'any xinès de la cabra, que podria dir, això estem com unes cabres, perquè lo normal és que els tipus d'interès negatius no existeixin, però en alguns moments els petits tipus d'interès negatius poden ser perquè doncs preferim perdre una miqueta que no pas tenir els calés a sota el matalàs i que ens els robin. Però clar, si arriba un moment que ens cobren un 4% o i llavors direm, escolta, matalàs, qui diu matalàs vol dir caixa forta, el Banc Sabadell, diguem, els sòtanos de l'edifici tenen unes caixes fortes enormes que, escolta, posaran els calés allà i no tindran cap vergonya de guardar-los allà en lloc de posar-los en tipus d'interès negatiu. Per tant, els tipus d'interès negatius poden existir, però no poden ser molt negatius.
Sí, seria una qüestió puntual.
Jo crec que és una qüestió puntual.
O temporal.
I no sabem pas les conseqüències, Aquí els economistes hem de ser honestos. Diguem, això és una malaltia nova. Això és com quan als metges apareix un virus nou, que mai l'han vist.
No hi ha precedents?
No.
En la història?
No. Això és una cosa estranya. De fet, molts economistes deien que no, això no podia passar. Era impossible per això. Perquè clar, si tu pots posar els calés sota el matalàs, qui serà el boig que et pagarà? A veure, no hi ha hagut tipus d'interès sistemàticament, eh? O sigui, els bancs sí que t'han cobrat. Els principis dels bancs et cobraven calés, el West americà, com que,
per tant,
com que no podies tenir matalàs perquè t'ho robaven tot, et posaves els calés al banc i pagaves, eh? Però clar, això no eren tipus d'interès, això era pagaves pel servei que deixessin posar els calés a la caixa forta.
És a dir, perdoni, avui en dia, tenir els calés al banc, si has d'acabar pagant, tens rendibilitat zero.
Rendibilitat zero, però clar, els bancs et donen serveis. Ara tu intenta avui dia viure sense banc. Sense banc vol dir sense targeta de crèdit, sense del servei, sense caixers automàtics, eh?
Però sempre has hagut de pagar, i el manteniment de compte, això sempre t'ho fan pagar.
Sí, sí, però a més del manteniment de compte hi havia un tipus d'interès, eh? Hi havia un tipus d'interès que es remunerava.
Sí,
ara
bueno,
el tipus d'interès està desaparegut, queda el manteniment de compte, i per tant en el conjunt el que acabes tenint una remuneració negativa, però això no s'interpreta com a tipus d'interès negatiu, això s'interpreta que pagues per un servei. O sigui, la Caixa fa una inversió brutal per tenir caixers automàtics de tot arreu, tu vols fer servir la xarxa de caixers, una cosa que et va bé a tu, no perquè és un retorn al teu estalvi, sinó perquè és un servei, i per tant tu pagues pel servei, i el mateix per poder fer servir targetes de crèdit, no? Tu pagues amb un plàstic, escolta, molt més fàcil que haver d'anar corrents a un caixer a treure calés per anar al restaurant a pagar. Escolta'm, targeta es cobra per aquest servei. Però, diguem, això, conceptualment, els economistes ho separaríem. Una cosa són els serveis bancaris, l'altra cosa és el retorn, el premi per haver estalviat.
Quan vostè em deia que els economistes no sabien en la situació actual què és el que pot passar, que la pregunta és, ja sé que em dirà que no és futuròleg, però què podria passar?
Si ja saps el que et diré, per què ho preguntes?
Per veure si el podem
per veure si a la segona repregunta em canvia el discurs. Com que la primera resposta ja me la conec, ja li faig la primera amb resposta i a veure si a la segona em canvia.
La segona. Doncs no soc futuròleg.
Però què pot passar?
No ho sabem,
Una altra crisi?
No ho sabem.
Al revés?
No ho sabem.
Una altra crisi inversa?
No ho sabem.
Perquè com que el món de l'economia sempre arribes a la crisi... El món de l'economia, la meva teoria és que...
Per dalt,
o sigui, amb interessos negatius, interessos positius, tard o d'hora sempre arribes a la crisi.
A l'economia sempre hi ha crisis. És com el món de la medicina, sempre arribes a la malaltia, clar. Tard o d'hora, poses malalt. Pues l'economia, les crisis són les malalties econòmiques.
Per tant, no hi ha manera d'estar bé. Estable. No
sí, hi ha moments que estàs bé.
Estalviant.
Però el problema és que estar bé no és garantia... D'estar bé ara no és garantia d'estar bé sempre. Ara hi ha molta gent que està bé i, escolta'm, i d'aquí un mes tindrà la grip i d'aquí 6 anys tindrà càncer. El que no podem fer els economistes és dir qui serà el que tindrà càncer, quan tindrà càncer, el dia exacte el que hi haurà el crac. Això, que hi ha economistes que ho fan, això és una catàstrofe. Els economistes no estem equipats per fer això, igual que els metges tampoc ho estan d'equipats. No hi ha cap metge que et digui, escolta, vostè quan compleixi 47 anys tindrà càncer de colon. Ningú. I si un metge et diu això, li dius, passi, vostè no és metge, vostè és un pallasso, oi que sí? Doncs amb els economistes passa igual. Els economistes el que diem és, com els metges, escolta'm, si fumes tens una probabilitat elevada de tenir càncer. Si vas despullat pel carrer, tens una probabilitat elevada d'agafar un catarro o agafar una grip.
Però, si hi ha un excés d'estalvi...
I si tu fas això,
aquí,
és possible que et passi això o que et passi
allò. Conforme. Doncs si ara hi ha un excés d'estalvi, què pot arribar a passar?
Que els tipus d'interès seran negatius.
I si dura massa temps un tipus d'interès negatiu?
El problema no són els tipus negatius. El problema és que la causa de que els tipus d'interès són negatius és que la inversió és petita.
I si no hi ha inversió?
I com que si no hi ha inversió, aleshores les conseqüències d'això és que a la llarga hi haurà menys creixement econòmic, a la llarga hi haurà menys progrés, a la llarga hi haurà menys infraestructures, i tot això tindrà conseqüències econòmiques.
I tot per estalviar massa?
Tot per estalviar massa, o per no invertir prou. Tot per no invertir prou. La inversió és bona. És bo que fem infraestructures, que fem empreses, que fem coses. Si no fem coses, si no tenim màquines, si no comprem màquines, no podrem fer coses. Ni podrem contractar treballadors que facin a les màquines per fer coses. I si no hi ha coses, la gent no podrà comprar i no hi haurà salaris. Perquè com que no hi ha coses, no comprem treballadors, els treballadors no tindran calés, no podran comprar peix, i llavors els peixaters perdran calés. És a dir, tota la macroeconomia se'n ressentirà. Per entendre'ns, i aprofitant que ara han sortit les prediccions del Fons Monetari...
Mira, ara me li anava a apuntar.
I que tothom està tan content...
Sí. Però com que vostè em diu que no es poden fer previsions, en canvi, el Fons Monetari Internacional les fa permanentment i les retoca de tant en tant.
I la caga constantment, fixa't tu. Tu mira...
Perdoni.
Feu aquest exercici. Ves el programa de fa un any, avui fa un any, vam fer el mateix programa. I de fa dos anys vam fer el mateix programa. Oh, el Fons Monetari ha dit, el Fons Monetari ha dit, el Fons Monetari ha dit. I ara tu mires el que va dir fa un any i no té res a veure. De fet, totes les institucions... Mira, et diré una cosa.
I això, ara he de buscar el que va dir fa un any.
Apunta't aquesta cosa que et diré. Des de la Guerra Mundial fins ara, cap institució pública, Fons Monetari, Banc Mundial, governs, cap ha predit una crisi econòmica. És a dir, que si l'any que ve hi ha una crisi econòmica, el Fons Monetari no se n'enterarà fins que la tingui a sobre. Prediccions econòmiques, diguem, un any, com que fan aquestes, no? Aquest any. Ni una vegada. Per tant, diguem, compte amb les prediccions. Que facin prediccions no vol dir que sàpiguen fer prediccions.
Aleshores, per què les fan?
Pues el mateix que el Mago Fèlix les fa, i bueno, que té la més mínima idea, el Mago Fèlix, de què passarà.
Sí, és professional. Bueno,
és un astròleg.
Sí, professional, evident.
A través de l'astrologia.
Sí, sí, els partits del Barça els encerca.
Sí, i si vol, després li posem la predicció que vaig fer sobre el partit d'avui de Barça.
Exacte.
Molt bé.
Bueno, no, va fer previsió no, per avui,
Sí, sí. Normalment la ho clava bastant. Sí, sí, sí. Per tant, Cristina Lagarde seria la Maga Fèlix.
Sí. No sé si es diu maga o magesa o...
Maga. Bruixa. Més aviat bruixa, no, en aquest cas.
Bruixa Lagard.
Sí. Però bé, no volia dir això. Jo, aquesta gent fa prediccions i diuen, escolta'm, 2,5%
de creixement.
Content, 2,5, tal i qual. Fixeu-vos què vol dir diguem, això que deia de la tendència, que és el que determina la inversió, val? A l'any, diguem, l'economia espanyola anava creixent, i arriba a l'any 2008, posem que a un nivell que seria 100. Arriba a 100. Sí. Hi ha una crisi, se'n va cap avall, arriba, baixa fins a 92. 92, relatiu a 100. Mm. Val? Ara mateix està creixent el 2, això, 1,8, 2, 2,5. És a dir, relatiu al 100, baixem a 92 i ara vol dir que tornarem a 94. Relatiu a 100. I han passat quants anys? 7 anys.
Sí. 7 anys i tant.
Si l'economia normalment, si hagués anat les coses bé, l'economia hagués hagut d'anar creixent 2% cada any. Més o menys, la mitja és a llarg termini 2%. Per tant, hauríem d'estar l'any següent del 2008 a 102, després a 104, a 106 i pico, etc. Relatiu a on hauríem d'estar, relatiu a on hem d'estar avui, 7 anys després, hem perdut una gran quantitat, una enorme quantitat de PIB. No podem avui dia estar celebrant perquè resulta que ara tornem a pujar una miqueta.
Hauríem d'estar 114.
No, o sigui, hauríem d'estar a 125.
Al 125.
Sí, però estem a 92 pujant a 94. És a dir, ha sigut tan bèstia la pèrdua que a mi em fa vergonya aquesta gent que avui surt a celebrar que som els que més creixem d'Europa. Escolta'm, estem a baix del precipici. Estàvem a dalt del precipici, a 100, vam caure a 92, estem aquí pujant una miqueta de 92 i ja ens pensem que som la bomba i ja ens postulem per ser presidents de l'Eurogrup.
Sí, sí, exacte.
De lo bé que ho hem fet, perdona. Sí, sí. És un desastre el que has fet. És un desastre calamitós.
Doncs ell, perdoni, Luis de Guindos ha dit que si li donen finalment el càrrec de president de l'Eurogrup, que és per la gestió que ha fet...
Pues la gestió que ha fet ha sigut catastròfica. Perdona, no hi ha cap economista seriós que digui que el que s'ha de fer al mig d'una crisi de cavall com la que tenia Espanya quan va arribar ell al govern, que el que hagis de fer és pujar els impostos. Tothom sap que si puges els impostos al mig d'una crisi, la crisi s'accentua. Digui el que digui el senyor Guindos. Aquesta gestió que va fer és catastròfica. Se surt avui dia de la crisi, no gràcies a la política del de Guindos, sinó malgrat la política del de Guindos. I això com ho sabem? Perquè el mateix informe del Fons Monetari Internacional, que diu que Espanya creixerà 2,5%, resulta que diu que Grècia també creixerà 2,5%, i que Irlanda creixerà 3,5%, i que Lituània creixerà 2,7%, i que Letònia creixerà... És a dir, tots creixeran. Per què ve a treure pit aquest senyor? Tothom està creixent a Europa. Per què? Doncs perquè, mira, doncs perquè després de caure baix de tot, ara comences a pujar, perquè el senyor Draghi ha fet la política monetària per tothom, perquè el dòlar està barato, i està barato per tots, i per tant... Ai, perdona, l'euro està barato en relació al dòlar, i això vol dir que podem tots els europeus exportar, perquè el preu del petroli ha caigut, cosa que no té res a veure amb el de Guindos, cosa que ens permet a nosaltres tenir una factura més baixa. Totes aquestes circumstàncies fan que avui dia Espanya... insisteixo, no vagi bé, sinó que està al pou, i a poc a poc, relatiu al pou de baix de tot, ara creixen un 2,5%. Però la major part d'Europa està creixent al 2-2.5%, segons el Fons Monetari, eh? Per tant, no anem a pel món traient pit. Ja quan l'Aznar i el Zapatero van anar pel món a treure pit, dient, mireu com es porta un sistema financer...
Bancari. Un modelo de sistema bancari.
Exacte. I s'aixeca i li diuen al Sarkozy, jo tenies que aprender i ara vamos a por vosotros porque os vamos a alcanzar. Som, aquesta actitud ja l'hem patit i, per tant, que vagi... S'ha d'anar amb molta més humilitat pel món.
Doncs miri, de Guindos comptaria pit dilluns amb Josep Cuny.
Però bueno, yo creo que fundamentalmente sería un reconocimiento para la política económica que ha realizado y el esfuerzo que ha realizado la sociedad española.
Y España tiene muchos números para presidirlo, ¿no?
Sí, yo creo que tiene alguna posibilidad.
O sea, que usted tiene muchos números en este caso.
Alguna posibilidad tenemos.
Bueno, content i feliç de...
Sí, sí, ho ha fet superbé, però suposo jo que també hauríem de denominar el grec, perquè les previsions del Fons Monetari són que Grècia creixerà igual que Espanya. Mm-hmm. Aquest senyor grec que ell mateix vilipendiava, perquè els grecs no saben res, doncs escolta, resulta que creixeran igual. Mm-hmm. I escolta'm, i posats a donar premis, donem-hi el d'Irlanda, que el d'Irlanda està creixent al 3,9.
I per tant,
escolta'm, aquests sí que ho han fet bé.
I tant.
A veure, no... diguem, avui dia els factors que afecten una el creixement d'una economia van molt més enllà del que pugui fer un govern. El que sí podem dir, sí que ho hem dit, i si no, jo repto des d'aquí el senyor de Guindos que m'ensenyi un sol article acadèmic que digui que la política òptima enmig d'una crisi és pujar impostos. No el trobarà. No ho trobarà, i no ho trobarà ni en el seu programa electoral.
No, si ells deien el contrari.
En el seu programa electoral deien que per sortir de la crisi s'ha de baixar impostos. I el primer que van fer va ser pujar-los. Per tant, que m'expliquin a mi d'on ha sortit aquesta teoria que diuen ells,
bueno,
que els ha ajudat a sortir de la crisi.
Potser li va venir imposada de Brussel·les.
És igual.
Dels Men in Black i tot allà.
No, és igual. Però, llavors, que digui, la catàstrofe aquesta no l'hem fet nosaltres. Però
és que ells, la lectura que fan electoralment és que si estem sortint de la crisi és gràcies a ells. Per tant, ells no diuen... que no és gràcies a ells, sinó fent les polítiques. És a dir, que malgrat les polítiques de Brussel·les, tot i que nosaltres volíem baixar impostos, hem sortit del pou.
Sí, sí.
L'únic que diuen és que gràcies a nosaltres...
Ells han pujat impostos,
sí,
vale? Ells han pujat impostos, i això és un error catastròfic. Si avui dia puja l'economia espanyola gràcies a haver pujat impostos, que m'expliqui a mi quina teoria econòmica fa servir. Perquè jo no he vist mai cap article econòmic, acadèmic, que ens expliqui com pot passar això. Ara, jo sí que he vist molts articles que diu si baixen els preus dels factors de producció, com el preu del petroli, aleshores sí, si baixa el preu de la teva moneda pots exportar, si la política monetària del Draghi és d'expansió quantitativa, doncs això també, tot això sí que ho he vist. Però res de tot això ho ha fet el Guindos.
Bueno, doncs ell està prou content i prou cofoi per ser el president de l'Eurogrup.
També ho estaria, que
ell... Li agradaria a vostè ser president de l'Eurogrup?
No, jo estaria molt, molt content si fos el de Guindos.
El seu lloc.
I diguem, segur que...
Vostè i de Guindos tenen estils diferents,
Segur que ell és molt feliç, i això no ho dubto. Jo el que
però si és el que perseguia des del començament de la legislatura de Mariano Rajoy.
La frase que diu que seré muy feliz si me hacen presidente, això jo m'ho crec. La part que jo dubto és que Espanya ara, diguem, que això sigui un premi a les polítiques que ha implementat.
Bueno, potser és un premi perquè ha fet el que li van dir. Que aquest sí que sigui el premi. Tu t'has portat bé, has fet el que t'hem dit des de Brussel·les, doncs ara et premiem. Professor, moltíssimes gràcies, per acompanyar-nos. Xavier Salí Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia i professor de la Pompeu Fabra. Re, fem 3 minuts de pausa i tornem. Fins ara mateix.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.